15 dies a partir d'aquest dimarts per emetre un nou dictamen. Hem arribat així a les 6 i 4 minuts. Tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entusiastes, amb Anna de la Salut.
Benvingudes, entusiastes del programa de la cultura d'IB3 Ràdio. Com estàu? Començam el dimarts i si ahir parlàvem de premis, avui ens avançam als propers que vendran, els Goya, que se celebraran aquest dissabte aquí bé. A més de les nominades, que ja les sabíem, 20.000 espècies d'abejas, Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve, Saben aquell i Un amor com a favorites, avui l'Acadèmia del Cinema Espanyol ha donat a conèixer el Premi Goya Internacional d'enguany. Serà per l'actriu Sigourney Weaver, que, segons diuen des de l'Acadèmia, la nominen o rebrà aquest premi per la seva impressionant trajectòria plena de pel·lícules inoblidables i per inspirar-nos creant personatges femenins independents, complexos i forts. Pot sonar de ben segur aquesta actriu Weaver pels seus papers a pel·lícules com, per exemple, Goril·les en la boira, Caça fantasmes o Alien, per exemple. El reconeixement creat ja a l'edició del 22 recau ara per tercera vegada en aquesta intèrpret. El primer lliurament va ser per Cate Blanchett i la segona l'any passat per Juliette Binoche. Un primer punt per començar el programa d'avui en què xerrarem de tot això. Dimarts ja començam xerrant amb Sergio Caballero sobre el seu darrer projecte audiovisual Lolo i Sosaku de Western Archive. Tot seguit rebrem alguns dels integrants del grup Ora que presenten el seu nou disc, Que mori la fera, i tancarem el programa amb el 3x1 de Cati Moyà. Tot plegat serà des d'ara i fins a les 7 amb Miqui Fiol, el control tècnic, així que podem donar el sus.
Entusiastes, a IB3 Ràdio.
Per xerrar de cinema western contemporani i fer-ho a través d'una proposta que combina aquest gènere amb altres expressions artístiques com la instal·lació, l'escultura, la performance o la road movie. Es tracta de la pel·lícula Lolo i Sosaku de Western Archive, escrita i dirigida per Sergio Caballero, que com molts sabeu és artista, més d'un dels directors del Festival Sonar de Música Electrònica i Avançada de Barcelona i un dels creadors de la bodega 4 Quilos. Lolo i Sosaku ofereix en paraules de Cristina Álvarez una curiosa reinterpretació del gènere mesclant-lo amb un cinema lent i documental d'art. De tant en tant, l'acció s'interromp, el paisatge canvia i se'ns presenten fragments d'una instal·lació sonora amb els seus espais expositius habituals. Aquest duet d'artistes recorre el desert a la recerca d'objectes i d'eines, executant accions de manera compulsiva amb ells o organitzant-los en estranyes combinacions. Lolo i Sosaku són dos artistes sonors de l'Argentina i el Japó que col·laboren a Barcelona des de l'any 2004, amb una combinació d'instruments i artefactes fets per ells mateixos, creen el que anomenen escultures sonores, màquines i instal·lacions amb renous mecànics i repetitius capaços de generar tot tipus de sensacions i sentiments als espectadors. Com dèiem, el director d'aquest western, d'aquesta pel·lícula, a més de ser un artista multidisciplinar que ha explorat la composició electrònica, les arts plàstiques o l'art conceptual, té experiència també com a director de cinema en projectes com el llargmetratge Finisterrae de 2010 a la distància del 2014. També el 2014 estrena el curtmetratge de ficció Anxas Castilla en Importa Quà, una pel·lícula de terror i comèdia que narra la història d'un nin posseït pel diable. El 2019 escriu i dirigeix un nou curt, Je t'étienne, que narra el viatge en cotxe d'una mare i una filla, la mare interpretada per Àngela Molina i la filla per Virginia Rousseff. La pel·lícula es va estrenar a la quinzena de directors de Cannes i ara torna amb un nou projecte audiovisual que també està recent estrenat i ja ens el podem saludar perquè ens escolta a l'altre costat del telèfon. Sergio Caballero, com estàs?
Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Només faltaria. Bé. Gràcies a tu per voler participar una estoneta. I dèiem a la presentació, Sergio, que en aquesta ocasió construeixes aquesta pel·lícula que, de qualque manera, narra el recorregut de dos personatges que van cercant uns objectes que, de qualque manera, els fan generar accions artístiques. Són dos personatges, en aquest cas, interpretats per dos artistes reals, Lolo i Sosaku. Explica'ns quin és el punt de partida d'aquesta col·laboració i d'aquesta idea.
Bueno, Lolo i Sosaku són dos artistes que he treballat amb ell fa molt temps, uh-huh, amb diferents en diferents treballs, diguem, més de curator a vegades amb ells, que no treballen junts, però a l'última època vam començar a fer alguna peça, vam fer una peça de ells havien construït una espècie de... Teníem quatre pianos que estaven tots mecanitzats, sí, i vam fer una peça, que va ser l'època aquesta del Covid, que estaven tots tancats, i vam poder treballar d'alguna manera més fer coses diferents, i una d'elles va ser aquest concert de quatre pianos, uh-huh, que vam fer plegats. A partir d'aquí, després, un dia, un amic em va dir... Hòstia, va dir, sortint d'un reportatge que feien... d'un festival de cine d'art, em va dir, per què no fas un documental tu de Lolo Sosaku? I tal com ho va dir, això fa menys d'un any que m'ho va dir, fa un any just, i vaig dir, pues, per què no? No? I llavors se'm va acordar dir, bueno, pues vaig a parlar amb ells. I llavors, clar, jo no volia, lògicament, fer un típic documental, uh-huh, on surten els autors parlant de l'ullestos que són, dels llibres que han llegit, de la profunditat de la seva obra. No suporto aquest tipus de llibres. I volia fer una cosa molt més performativa, una cosa que tu veiessis el treball, però des d'una manera molt més diferent. Llavors, uh-huh, vaig xerrar amb ells, i el Sosaku no vol parlar mai. I no. Diu que havia sortit... No, i el Sosaku va dir, no, he salido demasiado tiempo en vídeos este año, no quiero más. I vaig dir, vale, i el Lolo parla massa. Llavors, era al revés. Jo vaig decidir, saps què dic? Farem un western. Se'm va córrer la idea de fer un western, i amb l'excusa del western anar encaixant totes les peces, diguem, gravades en altres espais, sí, expositius, que pugui ser des del MACBA fins a una factoria a l'Hospitalet, o a Xina, coses que han fet ells anteriors, i llavors agafar tot aquest arxiu que tenen i agafar, i a través d'un fil conductor, que són ells dos caminant pel desert dels Montnegros, que en aquest cas vam anar als Montnegros, vaig començar a treballar amb ells fent-los fer algun tipus d'accions i performance. No? Jo treballo sempre sense guió, i llavors el que necessito són crear situacions i on els actors desenvolupin coses i que vagin fent, i a partir d'aquí després és la taula d'edició on jo faig acabant fer la pel·li. No? Uh-huh. I res, igual vaig aconseguir al final que diguessin que sí, perquè no volien, en un principi, però si vaig dir que tenien que portar barret de l'oeste, i l'Oro em deia, oi, soy un artista serio, no puede ser que me ponga así en plan cómico con un gorro. I jo deia, hòstia, que et posis un barret de l'oeste no vol dir que la gent rigui, no? Vull dir, no és el Cantinflas. Vull dir que ja pot haver-hi moltes més coses. Però bueno, ha sigut una experiència que al final ha quedat molt bé i estem contents i hem estrenat.
Heu estrenat fa res, no? La setmana passada, si no vaig malament, a Rotterdam, Norbera?
Sí, hem estrenat a Rotterdam. A Rotterdam, de les cinc pel·lis que tinc quatre l'has estrenat allà,
sí.
L'altre, com comentaves tu, l'altre va ser la quinzena, i és un lloc que em trobo molt com a casa, i m'estimen, i és millor en els llocs que t'estimen que no t'estimen, lògicament. I vas presentar la pel·li i en seguida ens van trucar, i a més, el que estava bé és que té aquest punt performatiu la pel·lícula, perquè té un final, que tampoc ho vull explicar, però bueno, té una cosa que hi ha l'actuació d'ells, sí. En directe. Doncs després de la World Premiere, que es diu, vam fer al cap de dues hores un bolo de l'Olu Sasaku en una zona de Rotterdam més industrial, i on van tocar tot aquest nou ruidisme que fan, i que va ser com un final de pel·lícula d'estrena fantàstic.
No sé si aquest documental seguirà viu i continuaràs afegint així com que aneu col·laborant, no sé si aniràs afegint parts en aquesta peça.
No. No, això està fet al DCP i s'ha acabat. I jo sóc per decidir, m'agrada començar els projectes, acabar-los, i ara que el projecte pues, tingui la seva vida, no? Ara pues, estan trucant de festivals, que el volen, estan mirant la pel·lícula, totes aquestes coses, i amb això i ja està. Jo estic ara ja amb un altre projecte i però bueno, amb ganes que això pues, es rodi, s'ensenyi, es vegi, o sigui, encara queda feina.
No sé si ens pots avançar alguna data, si es podrà veure, sobretot a les Balears, no sé si es pot avançar res ja.
Bueno, a les Balears es veurà, perquè un dels productors que tenim, del distribuïdor que tenim és Filmin, és Jaume Ripoll.
Sí.
I lògicament el seu serà poder-ho presentar-ho a l'Atlàntida.
Molt bé.
Però, bueno, però això encara, bueno, encara falta que surtin ells i que expliquin tot el programa, lògicament, que encara falta una estona. Però bueno, ara ja veurem què fem a Espanya, aquestes coses, perquè bueno, saps que si estàs en un lloc no pots estar a l'altre, si vas la primera aquí no pots anar allà. És tot una mica de lliure, llavors, bueno, doncs, tens que seguir el protocol i aviam on ho surt, no? Però hi ha interès i ganes de veure i de moure'l a nosaltres.
Tornant una miqueta a la pel·lícula i el seu contingut i en aquest format, creu aquest diàleg entre la ficció i la realitat, entre aquests dos personatges i l'espectador? No sé com vas pensar aquest disseny de personatges, perquè, clar, tu jugues molt amb dosis d'absurd i ens deies, no, faig feina sense guió, i m'imagino que sorgeixen moltes coses de la improvisació, no?
Sí, a mi jo, per una banda, no m'agrada treballar amb actors perquè actuen.
Clar.
I per altra banda, sí, llavors et trobes i dius, i aquest què fa ara? Aquesta persona està... No, i ara què li passa? Llavors, a mi el que m'interessa més és com cuinar per mi, no? És crear la plasticitat de l'espai, no? Per una banda, on posis tu aquestes persones, aquests personatges, a fer alguna cosa que en un espai de temps concret passin coses, no? Llavors, a partir d'aquí, és saber jugar i captar-ho, no? Jo al cinema m'imagino, no soc una persona de càmera, de moure la càmera molt, soc molt més pausat, i és molt més, la idea és treballar molt més des d'un format pictòric, no? Potser per la meva... perquè havia sigut pintor i aquestes coses, i et queden... Però prefereixo treballar així. Llavors, a ells el que els feia pues, era... Pues, el que volia mostrar és com són ells, no? Que tenen una cosa, l'Olus Sasaku, que he treballat amb ells moltes vegades, que és que tenen una cosa que és com els nens petits, quan juguen, que en seguida col·liden un pal i un cartró, i en seguida un criu es pot començar a jugar i a passar-s'ho bé, no?
Clar, s'entretenen, no?
Sí, s'entretenen i en seguida tenen tot el que et treuen de l'escola, com que comences a entrar a l'escola, l'únic que fan és tallar-te totes les branques, que siguin creativitat, o que siguis tu, o conèixer-te tu mateix, tot això, que et comencen a dir que no, això no es pot fer, i així és com és l'educació actual. Aquests és com si que no haguessin anat a l'escola i tot això ho he escollit perquè no ho tenen. Llavors, amb qualsevol cosa, tenen aquesta manera de crear i de jugar amb les coses. I això volia que es veiés a la pel·li, no? I això hi ha coses, per exemple, doncs, havia un plano, veia un terra, que era estava ple d'escletxes, i els vaig dir, hòstia, per què no mireu... No sé, feu alguna cosa amb les mans. O sigui, res, van trigar 2 segons, agafar tot de branquetes i començar-la a ficar-les dintre de les escletxes, no? I això que és una cosa superpoètica va néixer com a joc, no? I en el fons és aquest punt creatiu que tenen ells, que a la vegada és aquest caos on viuen, no? També, perquè són caòtics. Jo t'hi he convidat, jo he estat també tinguent a l'estudi junts i vaig marxar. No el feu andar més. Perquè estan allà i en comptes d'anar a buscar el martell i estan fent un forat amb el Black & Decker, doncs comencen a picar amb el Black & Decker. Dius, ostres, però si hi ha un martell al costat. Però és que ho porten així damunt tot, no? I llavors, però bueno, això és el que volia que es mostrés la peli i penso que això ho respira.
En aquest cas, ho mencionàvem a l'inici, sí que optes pel western. No sé si això ho tenies clar des del principi o no, però clar, és un gènere que de qualque manera sempre ha estat present des de fa molts anys fins a l'actualitat, i podem veure en les composicions de la pel·lícula, no? El ritme de les seqüències, els espais una miqueta inhòspits, no? El fet mateix de road movie inherent, no?, en el mateix gènere. I això, clar, tu comentaves, no?, aquest interès per una part més pictòrica, per aventura, o més de moviments més subtils, o fins i tot de quietud. Jo no sé si ja tenies clar des del principi que volies optar per això, per aquest gènere, perquè ja tenies clar que t'aportava allò que tu volies.
Bueno, no és que estiguis fascinat pel gènere, m'agraden les pel·lícules de l'Oeste, però era una qüestió perquè, al final, si tu poses un gorro de l'Oeste i estàs al mig d'un desert, ja estàs fent un western. És barato i fàcil. I llavors, si podem fer-ho fàcil, fem-ho fàcil. Això m'ho diu sempre el Cesc, de 4 quilos. I té raó, no? Si pots fer una cosa senzilla, doncs per què no tens que fer-la complicada, no? Em hauria agradat, per exemple, fer també una pel·lícula de guerra. Però amb la guerra requereixes, doncs, perquè tinguis una mica d'allò, doncs, tanques, morts, nens corrents, coses d'aquestes. Vull dir que és tot molt més dur i molt més complicat de producció. En canvi, amb la idea aquesta del western, que és una cosa molt senzill, però la gent, al final, l'espectador, a vegades en el cine, els agrada aquesta cosa d'enganxar-se amb alguna cosa, no? Busquen totes les estones estan com buscant, no? Jo amb això, jo no odio la narrativa en el cinema. Penso que està bé, si vols, alguna vegada, però no totes les pel·lícules tenen que explicar-te alguna cosa, tenen un significat i una cosa, no? Llavors, quan vaig donar compte que fer el western, quan estava preparant-lo, vaig dir, hòstia, però tenen un western, si no hi ha tiros, no anem bé. I llavors vaig dir, però clar, però aquí tiraran tiros. I vaig pensar, bueno, poden tirar un tiros a animals, però tampoc no és el mateix tirar un tiro a un animal. Llavors, clar, vas crear aquests personatges que en ells mateixos, sí, els treballem amb dobles també, que són dos persones de color vermell que els van seguint.
Correcte.
I que d'aquesta manera, pues, ja tenim algú per poder-li tirar tiros. Llavors, hi ha tiros entre uns i els altres, diverses cops a la pel·lícula, i això fa que sigui molt més western, no? I, a més, serveix perquè aquesta gent que sempre volen trobar algun significat en el cinema i que el director o l'autor està volent dir alguna cosa com si fos un guru bananes, doncs els hi serveix molt bé, perquè llavors diuen que igual són ells mateixos o la seva part negativa o totes aquestes coses que a mi em fa molta gràcia i bueno, no hi arribo jo en aquest tipus de pensaments.
És una altra manera de fer feina, segurament això naixent des d'un altre punt de vista, des de una cosa, per aventura, poc narrativa i més sensorial, de qualque manera. Això ja ho avisam, aquest Lolo Isosaku de Western Archive, ja ho has dit tu, no t'agrada aquest tipus de pel·lícules que sempre volen tenir un missatge. I et volíem demanar, a part d'aquesta pel·lícula, perquè abans mencionaves a l'inici, l'he fet en un any, ho he deixat tancat ja, i estic amb altres projectes. A part de banda de sonar, que ara te faré una pregunta sobre això, quins altres projectes tens en marxa ara?
Estic amb diversos dius. Estem muntant uns platós a l'Hospitalet del Llobregat, aquí a prop de Barcelona, amb uns amics, i estem fent un espai de... pues de pues això, uns platós de cine i un estudi de gravació i diverses coses per poder, diguem, elaborar i fer i d'altres coses i projectes i coses d'aquest tipus. I a nivell cinematogràfic estic amb una pel·lícula que estic treballant, que a més segurament la rodaré a Son Negre, o sigui, a la nit.
Ostres, i d'aquí de vora. Sí, sí.
Sí, però bueno, és un projecte que si tot va bé... en un any podem començar a rodar-lo. Uh-huh. Però encara falta una mica i tampoc vull explicar res perquè no dona bona sort.
Això anava a dir, que no dugui mala sort. Un moment, ho deixarem així.
No.
I ja en xerrarem més endavant, però vaja, amb Enric Palau ja ens va atendre, vàrem fer una doble entrevista en tots dos, vàrem parlar de l'edició aquesta del Sonar aquí, però et volíem demanar pel Sonar allà, l'original, diguéssim, el de Barcelona, des del 1994, en sabem una part del cartell, però explica'ns una miqueta, no?, com plantejau aquesta edició.
Bueno, és l'edició número 31, ja és una estona que fem el festival. Justament ara, dintre d'un parell de setmanes, sortirem amb tota una nova... amb molts noms nous, sí. per llocs de presentació. A nivell d'espais i de tot això segueix tot igual, és línia continuista. I bueno, i amb ganes de començar i que arribi l'estiu, però que arribi l'estiu primer, que passi l'hivern, que no estem tinguent hivern, i això és fotut.
Sí.
Però amb ganes de fer una tradició, no?, del uh-huh. festival, de noves propostes i coses molt interessants, amb el tema del Sonar Més Té, i amb molta música, que hi haurà.
Molta música, moltes ganes de Sonar, està desitjant molt d'èxits amb tots aquests projectes que han de venir, però sobretot amb aquesta nova pel·lícula, aquest darrer projecte, Lolo i Sosaku de Western Archive. Moltíssimes gràcies, Sergio Caballero, per passar aquesta estona amb nosaltres.
Moltes gràcies per trucar-me i res, espero que la pugueu gaudir ara a l'Atlàntida.
Clar que sí, la veurem aviat. Moltíssimes gràcies, Sergio. Adéu.
Vinga, una abraçada. Fins ara, adéu.
De cada 10 metges recomanen una hora de cultura diària. Escolta, entusiastes.
TV3 Ràdio és actualitat. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. TV3 Ràdio. Serveis informatius.
Començam entre avui i demà amb un repàs de l'actualitat.
Bon vespre, Oriol, capítol 200.
El missatge d'avui, sobretot, és d'esperança.
La investigació està en curso i...
El que no pot ser que la seva proposta sigui la bona.
És un bon moment per reflexionar sobre el que està passant amb els nostres tertulians.
És completament legítima.
Jo discrepo amb això. Puc entendre que és una reacció.
Em sembla bastant hipòcrita perquè el primer que...
Estirem del fil i aprofundim en temes que desperten la nostra curiositat.
La segona oportunitat tal com...
Hi ha moltes entitats que no estan especialitzades.
Posar les persones en el centre de l'organització vol dir que... fan persones i ho compren persones.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Entusiastes. Tota la cultura al teu abast.
Yeah.
després de la publicació de les seves primeres cançons amb l'EP When Comodo Eats a Buffalo, Ora presenta el seu primer llarga durada titulat Que mori la fera ho fa, fa res, un parell de dies. Un treball amb què la banda, formada inicialment per Enric Arnaiz a la bateria i Faust Morey a la guitarra, creix i incorpora Francesc Bonnin al baix i Carlos Gómez a la veu i a la guitarra. Incorporació i do de la veu en aquest projecte que, segons expliquen, vol retre homenatge a la creació musical entesa com una pràctica que sempre neix de l'experiència del directe, fins i tot quan un entra a l'estudi a produir. El resultat d'aquest experiment, d'aquesta experiència, són 8 tracks eclèctics que mesclen les influències de cadascun dels membres i que han enregistrat, com no podia ser d'altra manera, que en Puc Produccions. Una nova etapa en què es deixa enrere el post-rock, els loops i la música exclusivament instrumental i passa a aquesta nova fera. I per parlar-ne ja ens acompanyen Enric, Carlos i Francesc. Com esteu?
Massa bé. Com anem?
Benvinguts a Entusiastes. Estan contentes d'aquest retorn, podem dir, aquest retorn, una nova etapa. En aquest cas, Enric, amb aquestes incorporacions, la de Francesc i la d'en Carlos, jo no sé si ja teníeu clar que ara necessitava un canvi d'aires, que volíeu prendre aquest nou camí.
Una mica sí. Va ser molt natural i, i va ser bàsicament de... Tant en Faust com jo estàvem escoltant una música diferent a la que vàrem començar 10 anys enrere i volíem ser incorporació d'un baix i després d'una veu que va venir acompanyada de la guitarra i bueno, va estar tot molt, molt natural i molt, molt fàcil.
Que mori la fera no vol dir que la mateu vosaltres, entenc que de qualque manera la deixeu morir, no?, en aquesta fera.
Sí, bueno, va ser un poc... aleatori, no aleatori, perdona, està però un poc...
Un poc sí.
Un poc sí, no, però, vull dir que no va ser aposta, però la connexió entre el títol del disc i el significat que crec que se li ha donat, o que li donen nosaltres, i és, però molt acertat, perquè està com un canvi d'etapa i sobretot amb el simbolisme de que mos acompanyava, que era, bé, i el títol, i és... Es, diguéssim, l'origen del nom, que es tracta Comodo, i una mica ha estat molt, molt graciós això, la connexió entre que mori la fera i és el que realment, bueno, una mica és.
Mor una fera, però bé, com una au fènix, podem dir, sí, que resorgeix.
N'ha sortit una de millor i més gran. Sí,
amb més caps.
Més caps, eh?
Imagino que n'havíeu xerrat bastant de com volíeu sonar, cap a on volíeu caminar, perquè, clar, han passat bastant d'anys i el que deies, no?, escoltàvem coses diferents, teníem altres influències i, de qualque manera, m'imagino que ho teníeu bastant clar.
Quan, a mi manco quan va venir en Fausta i ell, Enric, a comentar d'incorporar-me i fer una nova, el mateix projecte, però amb una evolució dins el mateix, sí que havia la intenció de recuperar un poc el rock més clàssic, d'una branca més Jimi Hendrix o d'alguna cosa d'aquest estil, no? Sí, algo més setanter. O sigui, sí que hi havia una voluntat d'avançar cap a algo més, un projecte més rocker. Tot i que al final, quan ja vam incorporar en Carlos i vam estar com a tot quatre fent feina, no hi havia una voluntat explícita de dir anem a fer aquest estil o aquest altre, sinó que cadascú duia un poc les seves idees i a través de les influències vàries i desenvolupàvem així com veníem les coses. Vull dir, no hi ha hagut una intenció explícita d'anar cap allà, més enllà d'això, no? De sí que fem com a rock and roll i...
Com a punt de partida.
Sí, exactament.
I parlàvem de l'experiència del directe, que deies que la creació musical neix així, no? I jo no sé si aquests canvis també vos han influït en la manera en què neixen aquestes cançons, l'arribada de nous membres.
Vosaltres com
t'ha tocat, idio, t'ha tocat. No, però totalment.
Sí, a veure, jo suposo que ells duien una dinàmica de fer feina, sobretot quan eren dos, que ha hagut de canviar forçosament en l'entrada d'un baixista.
Del doble del grup.
Sí, clar, ja la manera d'encarar les cançons des de l'hotel d'assaig és molt diferent, i la manera de treure-les en directe també. Tot hi ha loops, ha de ser un mal son, crec jo. I clar, supòs que és hora de fer una cançó, si saps que després l'art de tot ja en l'ús, pues, deu ser molt diferent l'hora de muntar-la i de treure-li el suig.
I també tenc entès que quan t'incorpores tu, Carlos, ja tenien, ja hi havia bastant de temes a damunt la taula del Manco, no sé en quin punt estaven, però que sí que ja hi havia, no?, bastantes propostes ja fetes, i que entenc que ara que parlàvem, no?, de com componem i com juguem en aquests processos creatius, com ho vareu acabar de rodonir tot això.
Sí, jo quan entro hi havia pintura 2, 3, 4 esbossos de temes nous i alguns temes antics que feien ells de forma instrumental que al final l'han rescatat. I sí, mem, en el moment de jo entrar va ser un poc, val, on voleu que fiqui bou, on no, també fiquem bou allà on eren temes instrumentals seus antics, me feia un poc de respecte.
Yeah.
No, va estar guapíssim.
Està
molt guapo.
Mira, parlàvem de... Digues.
No, dic, així mateix van tenir la feina de construir-los un poc, de dir, vale, ara tenim aquest temes, quins volen fer sense loops i entre tot quatre i això, i com ho fem? Perquè, clar, fins ara potser tens una cançó que hi ha 6 guitarres, una darrere l'altra i una damunt l'altra.
6 capes, no?
6 capes de guitarres, i com ho fem? Aquesta l'agafem així, fem això, aquí tenen més marge d'improvisació, aquí tenen més marge... una bou o el que sigui, però sí que, o sigui, jo crec que abans que arribés ell vam estar més temps centrant-nos en com adaptàvem el que ja hi havia a fer-ho entre 3 i després entre 4, i llavors ja anar fent coses més noves i així.
Mira, ara que parlam d'aquesta evolució d'alguns dels temes instrumentals, si vols sembla escoltar Man, que és un bon exemple. Aquesta Man, que ara ens comentava en Enric, era una intro, no?, de l'EP, i això de qualque manera no ens connecta amb aquella primera etapa, amb aquest passat. És una mostra, però, també de l'eclecticisme, perquè, clar, conservau aquell lligam amb aquella part anterior, i també mostra, no?, la potència creativa del grup, tot aquest disc, amb tot allò que s'ha afegit. I una de les coses que ho dèiem, que s'ha afegit, és, evidentment, la veu, Carlos, i et volíem demanar per les lletres, perquè és un element que sí que diferencia molt la nova etapa, no?, d'Ora. Sí que és veritat que en aquest cas casen molt bé amb la música, perquè el Manco, la meva sensació és que parla més de sensacions i que d'emocions, però no sé què et du a tu a escriure, sobre què sols escriure, o si tens els teus temes ja, o si entre tot el grup també, com a nivell compositiu, treballeu això.
No, ho faig jo. Clar, saps què passa? És que xerrar de les lletres sempre m'ha posat molt nerviós, perquè és una cosa tan personal, ja. I tan... O sigui, en realitat me despull tant fent lletres que després xerrar d'elles me suposa... Sí, segurament me pot vermell. Però...
Quin infern.
En el final xerren d'experiències personals, d'opinions meves sobre coses i ja està, i és vera que intent fer-ho d'una manera que evoqui imatges o emocions o tal, perquè és de la manera que m'agrada fer-les i també llegir-les, però no va més enllà que això. Sí, crec que Ventura Sallent els pot interpretar d'una manera que jo els puc interpretar totalment d'una altra, i això troc que és guapo.
També. Aquí hi ha la màgia, clar que sí, que cadascú ho interpreti així com vulgui. Parlem-vos una miqueta també de la gravació i la producció, que ha estat a Can Puc, evidentment, no?
Sí, ha estat a casa. I producció ha estat una mica entre tots. Les cançons ja venien molt ben fetes i molt ben preparades del local i dels concerts que havien fet. I, bueno, la gravació ha estat llarga, perquè al final, bueno, pues, quan va, és aquesta doble cara, no?, de jugar a casa, però també molt tranquil. Però, bueno, fora presses, i, bueno, adaptamos una miqueta en els nostres ritmes, però crec que ha sortit el que volíem, i, joder, estem bastant contents de resultat i de s'acollida, almenys a curt...
curt termini.
Sí, curt abast, no sé si està ben dit, no? Curt alcance seria, curt abast, no sé, que podem... la resposta que tenim de la gent propera.
De moment, la gent propera, i parlant d'aquest canvi també d'Hora Project a Hora Experience, que m'imagino que va lligat una miqueta amb això que dèiem.
Bueno, no? Això és un tema curiós.
A veure, expliqueu-ho.
Hora segueix sent hora, però aquí ve per un tema d'un pot
de que no hi ha noms. Simplement vam anar a pujar la música.
Tots
els noms estan pillats i vam anar a pujar la música i justament ja estava...
Ja estava agafat, eh?
Què feim? Exactament, ni més ni menys. Ni més menys. I així crec que vas un poc va dir, bueno, i d'anar a fer un homenatge en Hendrix. I fora'm una experiència per allà i manco. Crec que diu,
clar, han tardat molt, vull dir, fins fa, no sé si va ser l'any passat, que varen pujar a totes les plataformes el primer que teníem fet.
Sí.
I ara, pues, ja, o sigui, aquest disc sí que l'hem penjat també per tot, però vull dir, fins fa un any només podies escoltar el disc on físic o Bandcamp. I clar, aquí no varen tenir problema, però quan varen topar-nos amb Spotify o YouTube o això, varen pues, que ara estava agafat i després de 10 anys canviar nom era com un poc. I bueno, pues, tenim una etiqueta diferent per cada plataforma, una miqueta, no?
Està bé, però...
Està bé. No, un pot de...
Jo estava pensant ja en una cosa molt més filosòfica, sí, de l'experiència del directe i de... Bé, però bé.
La pròxima entrevista te contarem alguna cosa així.
Podria, en realitat, casa un poc amb el projecte també, sí, no? Això de... Vull dir, al final, els directes sí que els... Home, que jo els agudim molt.
Són molt diferents, sí.
Són molt diferents. Sempre donem un pot de peu a l'improvisació i anar fent, i ja veurem, zero pautat. I això també sí que és pot experiència, no? Però,
bueno. Molt aquella era nostra, ara, a partir d'ara, que aquest simbolisme molt apropiant.
Exacte.
I parlant d'experiències en directe, quan vos podrem veure? No sé si ja teniu dates tancades, concerts planificats, o estàu fent-hi feina?
Estan prop, sí, el que sí tenim clar és que volen fer la presentació del disc. Havíem parlat de fer una Palma i una Manacor, o una Manacor i una Palma, i estan tancant dates i llocs, primer de tot, i després pues, si mos obrim totalment a qualsevol cosa que pugui sortir durant l'estiu, pre i post, i tocar i donar a conèixer les cançons en directe. Però de moment no tenim cap data tancada.
No, això és veritat.
I esperam que se tanquin aquestes dates, et seguirem de prop a veure i les anirem anunciant. Tenim ganes de veure aquesta que mori la fera ben aviat ja damunt dels escenaris. Ens acomiadam ja. Moltíssimes gràcies, Enric, Francesc i Carlos. Hora. Hora Experience.
Un salut a en Faust,
sí,
si m'escoltes.
Sí, Faust.
Faust.
Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Adéu.
De 6 a 7, Entusiastes, amb Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és coneixement.
Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil. Consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio.
Play.
Fins a les 7, Entusiastes.
Un dimarts més que ajuntam cinema i literatura en aquest 3x1 cultural amb l'estimada Cati Moya. Com estàs, Cati?
Molt bé, Anna. Tu com estàs?
Bé.
I fins ja aquí les valoracions de la jornada d'avui. Podem proseguir. Beníssim.
Avui, Cati, començam amb una sèrie. Amb sí. una sèrie que no s'ha estrenat o està... No, sí, bé, s'ha estrenat crec que a qualque banda, però
Estats
aquí
Units,
encara no.
Però aquí no, perquè nosaltres sempre anem una passa per davant, sí. si podem. Venim en primícia, venim amb exclusives. És cert que s'estrena demà, queden hores, però encara no s'ha estrenat. Encara no l'ha pogut veure gairebé ningú. I només amb els dos primers capítols, que sí que han pogut veure nosaltres, ja queda ben clar que és una de les sèries de l'any. Ha tocat la grossa ja el mes de febrer. Parlam de l'esperadíssima nova temporada de Feud.
We made New York the capital of the world. The center of everything. Sex. Money. An endless adventure.
Hello, ladies. Mind if I... down.
Oh, I wish you could, but we're being joined in just a second.
We see the importance of presentation.
Així sonava l'avançament d'aquest feud que té per protagonistes Truman Capote, d'una banda, i els Cygnes, que és el nom en què ella referia, Cygnes d'ànec, sí. d'animal.
Sí, sí.
Ella es referia amb aquest concepte, perquè, clar, pensava no són senyals, es referia a un grup de dones de l'alta societat nord-americana, les seves amigues, amb qui ell va viure una de les nombroses polèmiques que el van acompanyar a la seva vida com a escriptor.
Una de les nombroses, sí. així que n'hi ha un grapat, serà ben interessant. Bé, és ben interessant la vida de Capote. I és aquesta la segona temporada d'aquesta sèrie, tot i que... no se connecta, no té res a veure en la primera, no?
No, és el mateix que passa, per exemple, en True Detective o en Fargo, que són sèries que poden veure temporades independents sense haver vist les anteriors. Evidentment, té aclucades d'ull, si has vist des del principi, però pots agafar la tercera temporada i veure-la, que no te perdràs res, perquè són històries independents.
Correcte.
L'única cosa que comparteixen les temporades de Feud és que estan basades en fets reals, sempre, i que allò que expliquen és... un enfrontament, una brega, una bronca, dues versions d'una història que, en funció de qui la conta, canvia molt, com passen totes les bregues, que tu contaràs la teva, jo contaré la meva, i cadascú serà el bo a la seva història. La primera temporada de Feud tenia per protagonistes dues grans actrius, Joan Crawford i Bette Davis, les dues grans divas del cinema clàssic, podríem dir, que varen coincidir al rodatge de la pel·lícula Que fue de Baby Jane.
Sí, i la sèrie explicava aquesta lluita, no?, d'egos entre elles dues, bàsicament.
Clar, dues grans divas. Se topen i què fan?
Esclaten,
un desastre, perquè dos egos no hi caben dins un únic rodatge, ni més ni pus. Tot això ho feia, però, amb tot el context i tota la parafernàlia que ens revoltava una cosa tan bàsica com és la condició humana i les seves inexplicables maneres d'autoboicotejar-se, perquè juntes dues grans actrius i en lloc de fer una gran pel·lícula, crees una gran polèmica, sí. i això passa, i és el dia a dia sense que siguis na Joan Crawford i na Bette Davis. És més o menys el mateix que nodreix aquesta nova tongada de la sèrie.
La primera temporada més ja hi havia grans estrelles entre el repartiment, començant per les actrius que interpretaven aquestes dues. Aquests dos grans egos.
No? Eren dos grans egos, segurament, els que amagaven aquestes dues grans actrius, però van fer que ja, només de sentir aquests noms, quan s'anunciava el projecte de la sèrie, qualsevol la volgués veure, eren Susan Sarandon i Jessica Lange, i hem de dir que Jessica Lange, de fet, té un paper molt destacat a la nova tongada de Feud, ja al segon capítol se la veu, perquè a més és un habitual de tot allò que fa Ryan Murphy. Ens han tardat molt a dir Ryan Murphy, però aquest nom ha esdevingut bàsicament un segell de qualitat a la ficció televisiva. És l'home darrere de Feud, però també és l'home darrere d'American Horror Story, per això parlàvem de Jessica Lange, també l'home darrere Nip Tuck, darrere Glee, que són sèries que no tenen res en comú més enllà de que són molt bones. Són sèries molt bones totes les que fa Ryan Murphy. I efectivament una de les senyes d'identitat d'aquest home és que aconsegueix uns repartiments que ja els voldria tota la resta del món.
Clar, parlàvem d'aquestes dues, Sarandon i Lange en la primera i en aquesta temporada Demi Moore, no?
Demi Moore, que costa d'identificar-la, eh? T'has de fixar una mica i has de dir, això és una Demi Moore, no? Que això mos passa perquè també fa molt de temps que no la veiem. Clar. A més d'ella, Naomi Watts, Diane Lane, Calista Flockhart, que per aquell que no ho recordi és Nally McBeal, que també l'has de mirar una estona.
Me sona molt aquest nom i ara mateix...
Qui no és sabia... Calista? És Nally McBeal, que a més ara fa poc la vàrem veure a la gala dels Globus d'Or, que ella vàrem fer un homenatge en aquesta mítica sèrie. Ally McBeal també té un paper destacat a la sèrie, també hi surt una Chloe Sevigny, és un grapat d'actrius molt heterogènic per conformar aquest front comú, com dèiem, aquests signes, a l'altra banda de qui és el gran protagonista de la sèrie, que és Truman Capote.
Truman Capote, que no és un paper fàcil d'interpretar.
No, no és d'aquells que dius somiaria en fer-lo perquè segurament te sortirà malament. N'hem vist un parell ja, i de bastant diferents entre ells. Hi va haver, per exemple, el Capote que interpretava Toby Jones a Història d'un crim.
Let's go around the table and you can all tell me whom you're having affairs with.
How do you get your New York lady friends to tell you everything?
I figure out what they need and I give it to them.
Have you heard about Tracy?
Well, she's having her eyes done.
Belle is having an affair.
No.
What?
Everybody knows that.
Well, I'm sure they do now.
Never confide in me. Why don't you?
Because someday you'll use it.
Look at this. This is revolting. Women look much better in clothes.
Aquest era el de Toby Jones, però també vam tenir el de Philip Seymour Hoffman, que va recollir, fent de Truman Capote, només alguns dels infinits reconeixements que mereixia perquè eren tots.
Have you read the article about the killings in Kansas? I think that's what I want to write about.
Hello, my name is Truman Capote.
I tot i que Truman Capote, d'ell, és un personatge molt complex i molt singular, tant un com l'altre, tant una com l'altra, en interpretacions extraordinàries, i ho és també la de Tom Hollander, l'actor que li dona vida a la sèrie.
És un Truman Capote, poden dir, més decadent, no?, en tot cas, que aquests altres dos que comentaves.
Sí, perquè, per exemple, a Capote, la pel·lícula amb Seymour Hoffman que escoltem ara de fons, la mirada estava més centrada en la seva faceta com a escriptor en diferents moments destacats de la seva carrera, i en canvi a la sèrie ja ens trobam al final de la trajectòria quan l'escriptor començava a acostar-se a una espècie de caricatura en què se podria haver arribat a convertir realment.
Clar, perquè parlam d'un autor que va arribar a fer moltes coses, molt bones, però també, molt, que ho comentaves a l'inici, molt conegut per moltes polèmiques, però sí que era vera que una de les coses que era que havia inventat un gènere, no?
I qualsevol li podia rebatre l'idea que havia inventat la novel·la de no-ficció instaurada. Clar, tu dius això, jo arribo aquí i dic, m'he inventat la novel·la de no-ficció, i qui me diu res? Si jo soc un Truman Capote.
Qui t'ho rebat, no?
Exacte. I he escrit una de les grans obres literàries del segle XX, que voldrien recomanar avui en aquest 3x1, però com que ja ho hem fet, no ho tornem a fer, tot i que sempre parlarem, la recomanem, a sang freda, llegiu-la si no l'heu llegida, i si l'heu llegida, torna a vi, perquè s'hi pot tornar. Va servir aquesta sang freda perquè es prenguessin seriosament un home que, com dèiem, era també un personatge, i d'això va la sèrie, d'aquesta figura quasi mítica, d'aquest personatge de la Nova York de la meitat del segle XX, un amic coral de tota una sèrie de dones que el tenien com a confident i que, per tant, es varen veure convertides de manera completament imprevisible en personatges d'una de les seves històries.
Una cosa que realment va passar, no?
Va ser així, sí, va ser així que se van trobar a la inacabada Pregàries ateses. És una novel·la que és la gran protagonista de la sèrie, no la va arribar a acabar mai, però sí que la va començar i sí que va començar a deixar veure en aquella novel·la, en aquelles històries, la vida de les seves amigues. A partir de demà, com deia, tindreu els dos primers capítols d'aquesta Feud, HBO, i si mantenen el nivell amb els que venen d'aquests dos primers capítols, jo ja vos dic que serà la sèrie de l'any.
Mentre ho descobrim, o no, que serà, tenim res, hores per fer-ho, tindrem un grapat de lectures perquè en aquest 3x1 vinculam aquesta Feud amb tres llibres, no?
En tres llibres que podrien ser 25 perquè molta literatura, i he dit 25 però no he dit 25 milions, hi ha molta literatura que connecta d'una o una altra manera amb aquesta nova temporada de Feud, però per començar dèiem, evidentment, podrien recomanar A sang freda, podrien recomanar Les plegàries ateses de Capote, evidentment, però es dona ja per recomanada, com podrien recomanar qualsevol dels llibres que va escriure i també dels seus relats. Un dels més cèlebres, per exemple, aquest altre que també va ser traslladat a la pantalla.
Moon
L'esmorzar a Tiffany's, en què es va basar la pel·lícula d'Audrey Hepburn, podria ser una recomanació, sense cap dubte, però en lloc d'això, que ja la recomanarem un altre dia, vos recomanem un placer fugaz, que no és res més que la correspondència de Truman Capote, les cartes privades que ell va escriure i que no deixen de ser una finestra més a les seves polèmiques, a la seva lucidesa, a les seves contradiccions i a la seva intimitat, perquè ell allà amollava tot allò que no sortia en els llibres. És una d'aquelles lectures que t'acompanya durant molt de temps, que vas espipalletjant i que té la mescla perfecta entre xafarderia d'una banda i literatura d'una altra per acompanyar la visualització del Feud.
Això ho sabia equilibrar molt bé. No sé si aquestes cartes i aquesta lectura pot fer que te facis més amb ell quan coneixes la seva història.
O menys, Anna, perquè tenen aquestes coses, no? Que personatges no blancs i negres,
no?
Sí, que dius, ai, és que te defensaria i alhora te rebentaria, no puc amb tu. És una escala de grisos que pots pujar i baixar i no te acabes mai perquè estàs allà entre l'amor i la tendresa i quan és aquest odi. Aquesta és la gràcia també de Feud, la gràcia de Capote i la gràcia de la major part de l'obra del segon autor que recomanem avui, David Sedaris.
I also noticed a lot more men addressing me as boss. I'd like to check out of my room. All right, boss. Why does that bother me so, I wondered. In a restaurant one morning, my waiter came around with the coffee pot. Top you off, boss? I don't want to be a pill, I said, but please.
Els articles de Sedaris són bàsicament manuals de psicologia humana passats pel sedàs de l'humor i de l'enginy d'un home que és extremadament lúcid. També Blackie Books ha tret alguns dels seus llibres en castellà en els darrers anys. De fet, aquesta primavera n'ha de sortir un nou, el tercer, però vos en recomanem en concret Vestido de Domingo, on David Sedaris parla de les seves germanes i de la seva família sense pèls a la llengua, ho diu absolutament tot en noms i llinatges, i en reflexions que ens podrien sonar tots, però que normalment mos quedem per la nostra intimitat,
sí.
No? En privat. Tu mateixa t'ho dius i no ho contes mai a ningú.
Clar.
I no, ell ho molla.
Ell ho molla i no crec que la família estigui massa contenta, ni les germanes ni la resta de personatges familiars.
Bueno, d'això també parla al cap i a la fi Feud, no? Fins en quin punt té dret un autor a fer servir la seva vida a la seva obra d'explicar intimitats d'aquells que l'envolten. És això un dret? És una responsabilitat? És una obligació? Quines poden ser les conseqüències de fer això, no?
Clar.
Un autor ho ha de tenir en compte quan se posa a escriure una obra d'aquesta casta. El debat és gros i és profund i, evidentment, no se'l va inventar Truman Capote, tampoc se'l va inventar David Sedaris, perquè ha de fet tot un gènere literari, no que no vas inventar per cap d'ells dos, relacionat amb això, que és la coneguda com a Romana Clough, és a dir, la novel·la en clau, que donaria per fer recomanacions durant tot el que queda d'any.
Que és bàsicament quan tu expliques aquests fets reals, una història amb nom i llinatges que molta de gent podria entendre o desxifrar, no? Si està una mica vinculada.
Efectivament. Per posar-ho clar, tenim una poetessa que recentment ha fet una versió contemporània, musical i breu, de Romana Clough, aquell vers, aquella cançó que diu "Perdón, que té sal, pique". No? Això és Romana Clough contemporània.
I així mos ha servit na Shakira per explicar
un
Romana
concepte,
Clough.
Exacte, na Shakira tampoc ha inventat res i tampoc es ho hagi fet especialment bé, perquè aquí molta clau no hi ha,
no.
Amb es claramente, però bé, en literatura hi ha exemples per aturar un tren, també d'autors balears, com podria ser La mort de dama, de Llorenç Villalonga, o El qui s'apunta a matar la meva mare, d'Héctor Hernández Vicens, entre d'altres, que si els llegeixes i tens una mica de context, identifiques personatges concrets.
Clar.
Però si va haver un autor que va dominar aquest art de la novel·la en clau va ser Terenci Moix, de qui podríem recomanar des de Garras d'Estracan fins al Sexe dels Àngels, que són obres que acompanyaran molt bé les setmanes que venen de descobrir la nova temporada de Feud.
I, de fet, ell també ha esdevingut protagonista d'una sèrie que, de fet, es va estrenar fa res l'estiu passat a la darrera edició de l'Atlàntida.
Així és, i que trobareu disponible a Filmin, i que recomanaríem per acabar si en lloc d'un 3x1 això fos un 6x4 i féssim 40 pel·lícules per 6 llibres, ja segur que aquí els números mai en surten, siguin com sigui, però els creadors de la sèrie sobre Terenci Moix ho deien ja quan l'estrenaven, que ell d'alguna manera era el nostre Truman Capote, és a dir, aquell personatge que per moltes hores que enxerrem i per moltes hores que li dediquem, tanmateix no ens acabarem mai.
No sé si sóc just ni si he fet mal a ningú. No sé si per cada mil mentides he dit almenys una veritat.
De Capote i d'aquesta primera sèrie, Feitans du a totes les novel·les de Capote, que les poden recomanar
tot.
També hem parlat de Vestida de Domingo, de David Sedaris.
També poden recomanar tot de Sedaris.
Per això jo ja no m'abanyaré i diré...
I tot de Terenci Moix.
És correcte. I ja està.
Sí.
Tres noms claus avui,
exacte.
Molt ben lligats, molt ben vinculats, tres personatges, tres artistes que ens han duit avui en aquest 3x1. Cati Moya, moltíssimes gràcies.
I la setmana que ve, que vagi bé.
Fins la setmana que ve. Nosaltres ja acomiadam el programa d'avui. Vos deixam per la FM amb la retransmissió de la Mallorca i per l'IB3-2 l'Infovespre. Nosaltres tornem demà. Cuida-vos. Salut.
una veritat. No he traït més vegades de les que cal per sobreviure en la jungla del segle XX. No he fet treballar el sud.